11 minuts i ens plantarem al punt del migdia, moment d'obrir secció d'Estels, una sessió en col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Avui amb un dels socis de l'entitat que ens aproparà també al llarg de la temporada aquest any, que fem rotatòria la cadira pels membres de l'associació. Jordi Serrano, molt bon dia.
Bon dia.
Ens faràs una sèrie sobre la història de l'astronomia quan vinguis aquí els dimarts.
Sí, una mica la idea, ens hem repartit una mica els temes i jo vaig decidir-me per la història de l'astronomia perquè és una manera també més amable d'aproximar-se a aquesta ciència des del punt de vista doncs, de curiositats, anècdotes, etc. No?
És a dir, ens remuntarem molt enrere en el temps?
Bueno, començarem pel principi de tot. De fet, avui parlarem una mica de l'astronomia a la prehistòria.
Astronomia a la prehistòria és actualment un altre punt de vista doncs, del que teníem fins ara les seccions, com dèiem, per tant va bé que anem repartint
sí.
I que sabem que, també que rere qualsevol cosa hi ha una història, en aquest cas història de l'astronomia. Què podríem dir que de l'astronomia ja des de la prehistòria?
Mira, o sigui, tenim constància de que diguem, el ser humà sempre ha mirat al cel, no? Però per posar una mica de context ens hem d'imaginar com seria viure en aquella època, no? El cel, des del punt de vista d'astronomia, fantàstic, un cel especialment captivador. Amb un cel net, més o menys pots veure uns 3.000 estels, Nosaltres avui en dia estem acostumats en l'entorn urbà doncs, a veure desenes, potser centenars, no? Llavors, des del punt de vista d'astronomia, fantàstic, però la vida era duríssima, En aquella època, pensem que l'esperança de vida era 30, 40 anys, i ens hem d'imaginar la inquietud que devia sentir aquella gent quan el sol es posava. Suposo que el primer que es devien preguntar és tornarà a sortir, no?
Segur?
I llavors, clar, buscaven explicacions a tot allò amb la màgia, amb la superstició. Moltes vegades l'astronomia ens apareix associada a rituals de la vida i la mort, no? De fet, també per nosaltres és una època misteriosa, Inclús els propis científics discuteixen sobre les evidències, què vol dir, què no vol dir, perquè no hi ha res escrit. I és terreny abonat per la pseudociència, explicacions que podem trobar per internet, etc. i cal separar el gra de la palla.
A dia d'avui, Jordi, també s'hi segueix insistint en descobrir més coses de la prehistòria?
Sí, continuen havent línies de treball i ja veurem que algun dels temes encara està en discussió, no?
Em quedaria amb això, que abans teníem un cel net.
Exacte.
Que ens permetia...
Això avui en dia no estem
acostumats.
Una visibilitat
fantàstica del que és el cel. A dia d'avui la cosa ha canviat.
La cosa ha canviat, per això jo crec que avui en dia anem mirant el terra i en aquella època doncs devia ser difícil no mirar el cel, no?
Des de quan seria que tenim restes astronòmiques? I no sé si hi ha diferents tipus que han de comentar, Jordi.
Els primers signes que tenim són tan antics com del Paleolític. Estem parlant de fa 17.000 anys, a les coves prehistòriques, no? Hi ha un exemple a les coves de Lascaux, a França, que hi ha un munt d'aquells toros típics dibuixats a les coves, doncs hi apareixen signes associats a l'astronomia. Hi apareixen, per exemple, unes estrelles que semblen molt a les Plèiades, que és un cúmul que es pot veure a simple vista i que recomano a tothom veure'l amb uns prismàtics, no? També ens apareixen incisions en ossos, uns ossos marcats amb unes línies que marquen tots els cicles lunars, no? O sigui, en aquella època la gent ja sembla que mirava cap a dalt i ho dibuixava d'alguna manera, no?
Perquè quedés per la posteritat.
Exacte.
I després s'anés investigant més, Jordi.
No ens podem posar la seva ment, no sabem el que devíem pensar. Ara, més endavant, jo crec que el salt important és quan entra l'agricultura. Amb l'agricultura es dona pas al neolític, llavors amb l'agricultura ja és molt més important el seguir els temps. Has de saber quan plantar, quan recollir, llavors comencen a aparèixer ja coses clares, no? El monument astronòmic més antic que tenim, allò clarament, està al sud d'Egipte, és un cercle de pedres que es diu Nap de Playa, Egipte neolític, no confondre amb el faraònic, no? D'aproximadament 4.500 abans de Crist, no? Llavors aquestes pedres estan ja alineades amb els solsticis i amb la sortida d'estels que per ells era important. Per ells quan sortia una estrella concreta que es deia Sirius, volia dir que el Nil s'inundava i que per tant podien plantar, no?
Què més, Jordi? Què més dins de la prehistòria s'anava descobrint ja en l'àmbit astronòmic?
Mira, una altra cosa molt típica d'aquella època és els enterraments que feien amb forma de túmuls Hi ha un molt clàssic a Anglaterra, a Irlanda, que jo he estat aquest estiu, que recomano anar-hi, al costat de Dublín, un que es diu Newgrange, que és una càmera de pedra, la qual entres al fons, i a la sortida del sol del solstici, un raig de llum, allò com Indiana Jones, entra de 34 centímetres, passa per un forat i il·lumina el fons de la cambra. De fet, a tota Irlanda es fa una loteria per anar aquell dia a veure el raig de llum.
El dia, que és un dia?
És un dia a l'any, és el dia del solstici. Si vas com a turista, doncs t'ho fan cada dia amb un joc de llums artificials, no? Que igualment ja és impressionant. I per més inri, aquell mateix dia, quan el sol es posa en un altre monument que està a uns quilòmetres de distància, passa el mateix, però quan el sol es posa. O sigui, sembla ser que aquella gent allà s'havia fet una espècie de macrocomplex astronòmic, no?
Per tant, a Dublín ja hi treballaven en això de l'astronomia, Jordi, no sé si eren els que anaven més avançats.
Bé, tenim molta evidència d'Anglaterra, no? Potser el més famós de tots els monuments aquests astronòmics que n'heu sentit a parlar segur és Stonehenge. Uh-huh. Stonehenge és de 3...
Pensava que anaves per aquí, quan has dit que aquest estiu havies estat
doncs,
de turisme.
Stonehenge està a Anglaterra, és del 3.000 abans de Crist, hem de pensar que és anterior a les piràmides, no? I llavors això són una sèrie de cercles concèntrics de pedres amb uns dintells, no?, que fan com unes portes, i també marca els solsticis, no? De fet, en el moment del solstici tu pots veure com el sol s'enmarca amb una espècie de finestra feta de pedra, no? Amb això de Stonehenge hi ha bastanta llegenda, etcètera, no? Però sembla bastant provat que inclús pot servir per preveure els eclipsis de sol. Movent una sèrie de pedres, allò es podia fer servir com una calculadora, que donada l'època doncs ja té molt de mèrit.
Què més ens van aportar des de la prehistòria, ja sigui coses que després s'ha vist que tenien utilitat o que potser després hem vist que no tenien res a veure amb l'astronomia, Jordi?
Bueno, jo diria, o sigui, el fet de poder preveure eclipsis de sol en aquella època...
ja se li dona molt.
Ja Déu-n'hi-do. Hi ha coses més curioses, eh? Hi ha, també al sud d'Anglaterra hi ha una cosa que es diu l'home de Wilmington, que és un home de 70 metres dibuixat allà sobre la gespa, i que segueix els moviments d'una constel·lació, de la constel·lació d'Orió, no? Que és també bastant curiós. També, jo diria, com a curiositat també, hem de tenir en compte que el cel és lleugerament diferent a lo que era en aquella època. La Terra té un moviment, que es diu moviment de precessió, que oscil·la com una baldufa, i fa que les estrelles estiguin lleugerament diferents de les que tenim ara. Per exemple, l'estrella polar, que avui diem l'estrella polar, perquè és la que apunta al nostre eix, doncs en aquella època era diferent, era una altra estrella.
Hem dit que l'agricultura va suposar un pas important. En l'era dels metalls, què destacaríem?
L'era dels metalls, clar, ja permet que les proves siguin encara més clares, no? Tenim a Alemanya, tenim una cosa que es diu el disc de Nebra, que és un disc de metall d'uns 30 i pico centímetres, que té els estels dibuixats, les Plèiades, el Sol i la Lluna, i que si el poses horitzontal en aquella zona, allà, en aquell terreny, doncs pots veure amb l'arc dibuixat el camí que feia la Lluna i el Sol, que té certa gràcia, estem parlant d'una cosa de 1600 abans de Crist.
Tots aquests llocs conserven, Jordi, encara aquesta història que va deixar la prehistòria.
Exacte.
Per tant, són bons indrets de turisme, no?, pels amants de l'astronomia.
Clarament, de fet, hi ha tot un circuit d'astronomia turística, molt recomanable. De fet, podem trobar coses d'aquestes per tot el món, no cal anar tan lluny. A Menorca, les famoses taules, doncs també s'estan discutides si estan orientades o no, no? S'ha fet temes estadístics i sembla ser que inclús aquí a Menorca ja teníem astronomia des de fa molt de temps.
Ja teníem gent treballant-hi. Jo m'he quedat amb això del cel net.
T'ha agradat,
perdona, però a Catalunya on podríem trobar el cel més net, per dir-ho així? A Catalunya o com deies ara, que no haguem de marxar tan lluny a Mallorca?
A Catalunya, diguéssim, es considera... hi ha una zona que es diu el cel negre de Catalunya, que és a la zona d'Àger. Uh-huh. D'Àger, que allà hi ha molts observatoris, etc. A més, és una excursió turística a fer, que hi ha un observatori molt maco per anar-hi. Hi ha com un planetari que al final s'obre el sostre i veus el cel natural, totalment recomanable.
S'anomena el cel negre?
Hòstia, no em vull equivocar, però sí, és el cel, el forat negre de Catalunya, diguem-ne.
Hauríem de veure el cel d'aquella forma, si tot fessin d'altres maneres.
Ah, exacte.
Ja, arreu del país.
Això dona per un programa, eh? La contaminació lumínica, contaminació ambiental, etc. No?
Jordi, se'ns ha acabat el temps, no sé si Perfecte. Faltava alguna cosa per afegir-hi.
No, només que en els següents capítols, escolta, quan, amb l'arribada de les noves civilitzacions, parlarem d'Egipte, babilonis, els grecs, i però això ho deixem per un altre dia.
Perfecte, Jordi, t'esperarem aquí en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, Jordi Serrano, soci de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat. Que tinguis un bon dia, Jordi, fins una propera.
Gràcies, adéu.